Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Pensant-ho bé, si hi ha un aliment que il·lustra la monotonia de l'alimentació global, aquest seria el plàtan. És la fruita més consumida del món i entre totes les varietats que hi ha, una s'emporta la palma, que és la Cavendish, que és la que es menja a mig món. El 47% de tots els plàtans són d'aquesta varietat, que es conreen de manera massiva en regions tropicals per després fer aquell viatge fins als destins llunyans. El plàtan sempre hi és un gran comodí, i el triem, suposo, per sobre d'altres fruites perquè és fàcil, net i efectiu. Aquesta obsessió pels plàtans al món ha fet que a Islàndia se'n conreïn de plàtans. Ho explica la historiadora britànica Bee Wilson al seu boníssim llibre Como Comemos, us el recomano. Un grup de científics del país va descobrir el 1940 que al sud-oest de l'illa hi ha una extensió de lava que genera prou calor geotèrmica per nodrir els hivernacles de plàtans. I així és com a Islàndia es poden conrear plàtans, una cosa simbòlica, eh? Això sí, res amb objectius comercials, perquè és zero rendible i la temporada és molt, molt curta, tot i que a Islàndia doncs, van estar il·lusionats durant molt de temps amb aquella idea. Pensem que els islandesos, en la dècada dels 30 del segle passat, no fa tant d'això, havien de tenir una recepta mèdica per poder optar a comprar fruita fresca. Sigui com sigui, ells continuaran menjant plàtans exactament els mateixos que nosaltres i que mig món.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, què tal? Com estem?
Molt bé.
Hem tornat.
Com... Sí, gràcies. I com es pelen els plàtans?
No ho sé.
Siguin Cavendish o no.
Tu perquè... vols que et confessi una cosa, jo? És sí. L'única cosa del món que no menjo.
No sí, menges jo... plàtans?
No.
Per què?
Em dones 2.000 euros i jo no menjo un plàtan.
No,
és l'única cosa que odio profundament. No. Perquè de petita ja no m'agradaven, em van obligar, els vaig vomitar, literalment. Ja sé que no és una manera de començar a obrir un restaurant, parlant de vòmits i tot això.
Doncs res.
I no, ja no n'he menjat mai més.
No, això de pelar els plàtans ho deia perquè ara circulen per xarxes... una sèrie de gent que explica que el plàtan s'obre normalment, o com a mínim jo sempre ho havia vist fer, l'obria per la part de dalt,
sí,
com la part...
que hi ha una punteta per allà.
Que hi ha aquella punteta que és la que s'enganxava, diguéssim, de tots els altres plàtans, no?
Sí, ho estàs explicant molt bé.
Ho estic explicant de manera molt tècnica. Però ara circulen tota una sèrie de vídeos que es veu gent explicant que no, que el plàtan s'obre per l'altra punta.
Qui són aquesta gent? Són canaris, almenys, diguem que són de les Isles Canàries o alguna cosa així.
No ho sé si són de les Canàries, però diu que no, que es fa d'aquesta manera.
Mare de Déu. Bueno, jo com no n'he de...
No, si tu no ho saps.
No he de consumir cap ni un, però bueno, prova-ho tu i ja m'ho diràs si funciona.
Ja t'ho diré.
Va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
Doncs mira, ja sé que fa molta mandra, però hem de convidar Donald Trump.
Sí, ja va venir la setmana passada.
Però és que aquest home ho putineja tot, que si Venezuela, que si Groenlàndia, l'Iran, i ara és que s'ha ficat de plena el nostre negociat.
O sigui, s'ha posat en el negociat de l'alimentació.
Sí, senyora. Ah. L'administració Trump acaba de presentar una nova piràmide dels aliments. Una piràmide dels aliments, per qui no ho sàpiga, eh? És una representació gràfica dels grups d'aliments de què disposem i les racions que n'hauríem de consumir per tal de tenir una alimentació saludable.
Exacte, és una representació que es veu que es va actualitzant al llarg dels anys, no? Anem repensant-ho i anem fent.
Exacte, doncs el govern nord-americà acaba de presentar una nova actualització on molts experts alerten que hi ha un excés de greixos saturats, per exemple. Hi ha molta carn vermella i altres fonts de proteïna, totes d'origen animal, com la llet, la carn, els ous. Per què? Els malpensats diuen que els qui han fet la nova piràmide tenen interessos en la indústria de la carn. No ho crec, jo. No crec que siguin tan malintencionats com per perjudicar...
Saleu honest, el senyor Trump, i també el seu secretari de Salut i Serveis Humans als Estats Units, que és Robert F. Kennedy Jr., que és el senyor que ha presentat això.
Un pseudocientífic.
Sí, exacte.
Sí que és veritat que amb aquest nou plantejament el govern americà vol reduir el consum de sucre i dels productes processats i fa una aposta pel menjar de veritat, el real food que diu el text. Proposa, però, que s'ha de consumir proteïna a cada àpat, plantejament, plantejament que la ciència no defensa, i també que s'han de consumir diverses racions de làctics durant el dia, una altra recomanació que la medicina fins i tot desaconsella.
Ai, senyor, nosaltres, mira, li hem preguntat a l'Alba Coll, que d'ella sí que ens en refiem, que és nutricionista de la Fundació Alícia. Com veu ella aquesta nova piràmide alimentària de l'administració Trump?
Les recomanacions de salut pública i que fan la majoria de les guies nutricionals són clares i no coincideixen del tot amb la nova piràmide d'Estats Units. La carn vermella i, per exemple, la mantega, que apareixen com a primers ingredients en aquestes noves recomanacions, aquesta piràmide d'Estats Units, no seria una recomanació d'acord amb la resta de guies de salut pública, tenint en compte que la carn vermella i especialment processada s'associa a un augment del risc de patir, per exemple, malalties cardiovasculars, obesitat o alguns càncers.
Bueno, el senyor Trump tampoc deu estar molt preocupat per això, perquè els filets, diguéssim, que formen part de la seva dieta habitual, també ens recorda l'Alba Coll, clar, que aquestes recomanacions que diu ella, de la majoria de guies nutricionals, home, a la base hi ha fruites, verdures, llegums, cereals integrals, greixos dels bons, que és el nostre oli d'oliva verge extra, o sigui que, no ho sé.
A més, deixa'm dir que això de les piràmides alimentàries les van començar a fer precisament als Estats Units.
Mira.
La primera és de 1991, la va fer el Departament d'Agricultura del país. Des de llavors, països de tot el món se la van anar adequant als seus aliments i a les seves particularitats. Més endavant, aquesta piràmide es va substituir per un plat. On es podia interpretar millor les indicacions nutricionals.
És el famós plat Harvard, que ja fa uns anys que diem que funciona molt millor que la piràmide, o sigui que s'actualitzin aquests del el senyor Trump. Si ve, què li donem?
Doncs el podem inflar carn vermella i làctics fins que rebenti, metafòricament, vull dir, que aquí tractem bé gairebé tot.
Va, gairebé. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
El noi de la mare.
El noi de la mare? Qui és el noi de la mare?
El noi de la mare és el noi de la mare. Què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató, que és on volia arribar.
A què, al mató?
A la mel.
A la mel, vaja.
La mel. Sí, però és que la cançó deia mel i mató, no podia canviar. L'altra opció seria convidar el Winnie the Pooh, però com que hem de parlar de mel catalana, m'ha semblat més adient el noi de la mare.
Sí, clar. Perquè, tot això ho diem, hem cantat gairebé, perquè hi ha un nou distintiu per la mel produïda a Catalunya.
Exacte. És un distintiu impulsat per l'Associació d'Apicultors i Apicultores de Catalunya, Unió de Pagesos i la Generalitat. Aquest segell de garantia es diu MAC, M2AC, que vol dir Mel d'Apicultors i Apicultores de Catalunya. És un distintiu que té l'objectiu de permetre identificar i posar en valor la mel produïda al nostre país amb criteris d'origen, traçabilitat i frescor.
Quina bona notícia, per cert. O sigui, allò que garantia de producte fresc de qualitat d'aquí, recordem, n'hem parlat més d'una vegada aquí, que hi ha molt frau, amb això de la mel, o sigui, que ho celebrem.
És un terreny enganxifós, realment. Des d'aquest mes de gener ja podem trobar unes quantes mels que llueixen aquest distintiu MAC a la web aac.cat i trobareu, és tot molt MAC, AAC, doncs aquí hi trobareu totes les marques de mel que ja tenen aquest segell de garantia.
És una, expliquem-vos, una etiqueta hexagonal, no? Com imitant una mica el rusc de la mel, i posa mel d'apicultors i apicultores de Catalunya i un dibuixet d'un apicultor allà dins. Si ho trobeu, doncs ja ho sabeu. I el noi de la mare, què?
Doncs ja ho hem dit abans, el convidem a panses, figues, nous i olives, més panses, més figues i mel amb el distintiu MAC i mató.
I mató. I encara tenim un últim convidat, convidada,
que vingui la Marta Sanahuja.
La Marta Sanahuja, creadora de contingut, instagramer, tiktoker, famosa a les xarxes socials.
Famosa amb el nom de Delicious Marta.
I tant.
Que té milions de seguidors i ha estat l'escollida per convertir-se en jurat barra presentadora de Masterchef, al costat de Jordi Cruz i Pepe Rodríguez.
La tercera, diguéssim, no amb discòrdia, pobreta, però serà la que substitueix a la Samantha Vallejo Nájera.
Exacte.
Després de 38 edicions del programa, déu-n'hi-do.
Imagina't quin paperàs.
Doncs
és com si ara algú t'hagués de substituir a tu, al capdavant del restaurant Caníbal.
Ja.
Imagina't, seria estrany,
Home, sí, sobretot per mi seria una mica estrany.
En tot cas,
molta sort a la Marta Sanahuja, que segur que ho recordareu, Jovany, jo sé que tu ho recordes, va debutar com a jurat aquí, al restaurant Caníbal, perquè va venir de convidada al Nyapotop. Allò era el 2019.
La recordo. Perquè li van fer tastar una hamburguesa amb el pa i el formatge incorporat, però tot ultracongelat.
Sí, ho recordo.
N'hi ha 6 d'hamburgueses, vull dir, no te les acabaràs.
No, gràcies. Sabem a què té gust, no?
Però no sabria descriure el gust, tampoc
massa. Us recorda alguna hamburguesa que heu provat anteriorment, eh?
Sí.
Molt bé.
És que ni per donar-li al meu gat.
Molt bé. T'he de fer la pregunta de rigor igualment, eh? Marta, aquesta cheeseburger marca Carrefour és un producte que està més a prop del nyap o del top?
Passa del nyap. Tres pobles més enllà.
Està menys nyap.
Escolta, potser tot això ho recorda la Marta i li ajuda ara que ha de ser jurat de Masterchef, qui sap. I espero que no ens ho tingui en compte o que l'ajudi. I si ve la Marta, que la convidem.
Doncs a una hamburguesa amb formatge, però si de cas li fem el moment, el que podríem fer és que tu en fas una, jo en faig una altra,
ja.
I després que decideixi qui guanya.
Quina és la millor, sí, que faci un Masterchef aquí al Caníbal. Fantàstic, doncs ja els tenim a tots. Donald Trump, quina mandra, el noi de la mare i la Marta Sanahuja, que ens encanta. I tots plegats gaudirem del menú que ens canta la Dolors, com sempre. Hola, Dolors, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Ben tornats.
Merci.
Com esteu?
Bé.
Us canto. Avui tenim una amanida d'escarola amb romesco de comunicadora.
Sí. Mm-hmm.
Un periodista a la llet amb un toc picant i un cuscús de costella de cuinera marroquina. I per començar com a plat fort, us podem oferir un arròs de carxofes i cocotxes de guitarrista. Uns ronyons de guionista al xerès, o bé uns peus de cuiner barceloní, recepta de la casa. Què us ve més de gust?
Els peus, no?
La recepta de la casa.
Els peus de cuiner.
Sí.
Fantàstic! Ja venen els peus de porc de cuiner.
I contenta de retrobar-me a la taula del Caníbal amb Jordi Vilà i Carme Gasull. Com esteu? Benvinguts.
Hola, què tal?
Hola, bon any, no?
Bon any. Sí, ens falta un tercer, sempre ho diem. Sempre hi ha algú que arriba tard, no? Allò, quan quedes per dinar, per sopar, sempre hi ha algú que... Sempre
hi ha dos homes que arriben tard.
Sempre hi ha dos homes
Això,
que arriben tard.
Això, al restaurant ens agrada molt quan tens un grup de 15 o de 20, que tothom arriba puntual i per aquell un o dos
ja pots començar.
Se te'n va a l'hora que no toca tot i comença la funció.
No. A la ràdio tenim una cosa que és que sí o sí hem d'engegar, no? O sigui, el restaurant, de veritat, diguéssim, encara els esperaríem. Marc Casanovas està arribant, però, no, això dèiem això del bon any, perquè no, fins al febrer encara ens podem desitjar bon any, i avui el Jordi ens ha portat aquí un calendari maquíssim que ens recorda que hem obert el 2026, oi que sí?
Sí, correcte.
A veure, què és això? Què és aquesta meravella?
Bé, això nosaltres, com algú sabrà, nosaltres vam fer el manual d'autodefensa de la cuina catalana, que era una miqueta aquesta crida o aquesta alçar la veu en el bon sentit, però en definitiva era emmarcada, dir, escolta, anem a defensar la cuina catalana amb tots els arguments que tenim i en contra dels segons quins enemics, no? Ben entesos amb aquesta lluita que és en el fons la industrialització del que podria ser aquestes cuines mundials, del cheesecake, de l'hamburguesa, de tot plegat.
Els ramens.
Exactament, no? Els ramens. És a dir, aquesta pèrdua d'identitat, bàsicament, no? I això us ho hem fet ara amb un format de calendari molt, molt bonic,
Cada mes amb un d'aquells, com ho dèiem, moviments de lluita,
un moviment de lluita, correcte, no? I cada mes en té un, perquè cada mes ens en recordem que això es fa tot l'any, perquè en el fons el calendari jo crec que hi ha diferents moviments que són, o textos que són graciosos en respecte al ramen o amb el tema de la pasta, o etc. Però n'hi ha un que sempre diu que el primer cuiner ets tu.
Ah.
És a dir, el més important és el primer cuiner ets tu cuinant sempre i fent la cuina catalana, no? No és l'hamburguesa, no és la pizza, no sóc jo, no? Som nosaltres, som nosaltres els que hem de practicar-ho.
L'activisme, molt bé.
Sí.
Gairebé com cada mes que encetem ens pot, dir, escolta, cuina això que avui t'estem ensenyant, no? Perquè cada mes està dedicat a una cosa.
És un calendari temporal, perquè un cop pleguem d'aquest any és per guardar-lo i com a mínim pel missatge, no?
Sí, és bonic, sí.
I com diu aquí la primera pàgina abans d'entrar amb els mesos, brolla un crit serè, digueu, no? Protegir allò que som, allò que cuinem i allò que hem heredat. A més, amb un disseny maquíssim, blanc, negre, vermell, cosa que ens agrada molt.
Molt bé.
Felicitats, i ens atarem l'any d'estupenda manera amb aquest calendari. Entrem, per això, el primer és el primer, a la sala del restaurant.
A la sala, amb Carme Gasol.
I tots els honors per entrar a la sala amb Carme Gasull. Sembla, ara que dèiem això del bon any, que ja els Reis gairebé no ens en recordem, que t'han portat alguns llibres, oi? Sí. Els Reis et deuen conèixer bé, i algun sobre la sala.
Bé, també. Algun que els Reis allò endarrerits, no? Però sí, que és un no parar. La sala tiene la palabra, un manifest, així el defineix l'editorial Planeta Gastro, coordinat per Abel Valverde, de qui ja hem parlat en aquest programa i dins de la secció. Mira, una declaració d'amor i respecte cap a un dels oficis més nobles, apassionants i sovint menys reconeguts de l'hostaleria. Un llibre que s'adreça als que creuen que l'ànima d'un restaurant no es troba únicament a la cuina, sinó que es construeix cada dia a la sala, a cada salutació, a cada gest, a cada somriure autèntic. Un llibre pensat per als professionals que se senten orgullosos del seu ofici, per als joves que somien fer de l'hospitalitat la seva vida, per als amants de la restauració que saben que darrere de tota gran experiència sempre hi ha algú disposat a donar-ho tot amb humilitat i passió. Això són extractes de la sinopsi enviada per l'editorial. Com no l'haig de voler, aquest llibre?
Clar, clar. O sigui, Abel Valverde, Planeta Gastro, la sala tiene la palabra, de moment en castellà, però segur que interessant. Nosaltres avui volem parlar de la sala des del món rural, avui des de la família, i per això viatgem a la demarcació de Tarragona, més concretament a la comarca de la Conca de Barberà.
Sí, de fet és una manera de sumar-nos a les reivindicacions dels pagesos i ramaders del país, a les protestes i manifestacions d'aquests darrers dies, per fer-los una mica d'altaveu i compartir el seu missatge, perquè la gent entengui que sense pagesia no hi haurà menjar ni vida.
Doncs, com dèiem, ens situem, ens sumem, Carme, les teves paraules, ens situem a la Conca de Barberà, i has triat, Carme, allò que en podríem dir un establiment històric, i la veu, de fet, d'un viticultor. Avui és un personatge, diguéssim, una mica diferent als que ens hem dit fins avui, que ja veia allò que es pot dir els núvols grisos sobre el camp fa uns anys, i va decidir diversificar el negoci i dedicar-se a la restauració. A veure.
Així és. Els perfils de la sala són diversos, per això ens agrada tant cercar-los i explicar-los. Anem a Caltrabé, a Solivella, en aquesta comarca tarragonina de la Conca de Barberà, un establiment de cuina catalana tradicional que sorprèn per molts detalls. Entre ells, la seva amplitud, la seva decoració, els objectes d'antiquari que s'hi troben, i molts instruments musicals que l'any passat celebrava el seu 75è aniversari.
Caltrabé,
Sí. Que era el bar del poble quan es va inaugurar, i que estava a punt de tancar quan l'Antonio Sanz i la Carme Travé van decidir girar-lo cap a la restauració. Ens ho explica ell mateix.
Jo era viticultor, se'm va girar el cap i vaig dir, escolta, si no embotellem el vi estem perduts, i l'any 86 vam començar a embotellar vins i caves amb Dio Conca i amb Dio Cava. Tenim ara 9 varietats de begudes fetes per nosaltres, i totes són de les nostres vinyes i del nostre celler.
Sentiu la veu de l'expertesa i de l'experiència?
Quants anys té l'Antonio?
82 anys.
82 anys, Sí. Déu-n'hi-do. I al peu del canó?
Al peu del canó, bueno, és aquella gent que no sap no ser-hi, no? Que forma part de la seva vida, i bé, i aquesta... Quan tu ets un anfitrió, ho ets fins que no hi ets. Per tant, ell allà que hi és, sempre. Ell ens parlava d'aquesta història de l'embotellar i del fer vi. El primer vi, per cert, va ser un escumós, i el darrer és un monovarietal de Sirà elaborat amb un mètode ben curiós del qual pren el nom.
Nosaltres vam començar amb el cava, l'any 86. Vam ser els primers embotelladors de cava amb D.O. Cava de la Conca de Barberà. A l'any 86, bueno, vam seguir els segons, vam seguir dos que vam fer-ho junts. És un vi de Sirà que vam, després d'estructurar-lo i fer-lo, un el vam posar directament al celler i a començar a vendre. Llavors tenim unes gàbies de ferro que fem un forat molt profund sota terra, amb l'eruga baixa la gàbia cap baix, i el deixem setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril. quan ja som a l'abril, que ja voldria fer calor, ja el traiem i aquest vi tingut 8 mesos colgats a sota terra. Més elegant, més suau, té, agafa una suavitat diferent.
Bé, hem fet una mica d'endevinalla. Per qui no hagi, no saber com es diu el vi, és sota terra, eh? L'ha anomenat diverses vegades, però és així com es diu aquest, aquesta darrera referència del celler. Quan l'Antonio parla de nosaltres, sí, nosaltres elaborem, es refereix als seus fills, en Joan Carles i el Josep Maria, presents a la vinya, a la cuina, a la sala, a tots els aspectes d'un establiment que ha anat evolucionant i fent-se gran amb els temps, sense perdre l'essència ni les arrels. Un temps en el qual ha vist com creixien fins i tot els nets, i també els clients. Uns clients fidels, com l'arquitecte Joan Margarit, que el 1965 els va construir un foc a terra al menjador on hi fan carns i peixos a la brasa i verdures al caliu, un dels punts forts de l'establiment. I, a més, quan va decidir embotellar les collites pròpies, el també poeta va vestir-les amb les seves rimes.
Joan Margarit va tenir una nena que es deia Joana, que teníem uns llibres sobre ella. La Mariona, la seva dona, estava embarassada de la Joana i la meva dona estava embarassada del meu fill petit. I ells se van comprar a Casa Forès per l'esbarjo dels caps de setmana i venien aquí. I anant parlant, vam agafar contacte, ells amb la nena petita, nosaltres amb el nen petit, i d'aquí va vindre tot l'arrencament de tot. Va començar a fer-nos coses d'arquitectura, com a catedràtic d'arquitectura que era, i llavors se va girar de cara a la poesia i va començar a fer-nos poemes per cada vi.
Quina meravella aquesta connexió a Joan Margarit, que vam escoltar, Mare de Déu, fa molts anys en aquest programa. Sempre el recordaré, estimadíssim arquitecte i poeta, que ens va deixar, mira, ara fa gairebé 5 anys, febrer del 2021, o sigui, sí, que ara el mes que ve farà 5 anys. O sigui, pel que dius, Carme, molt present, a Cal Travé, a aquest establiment, a Solivella, a la Conca de Barberà.
Homenatge des del programa, homenatge des del restaurant, present amb molts indrets, fins i tot en un quadre, una mena de collage amb fotografies, retrats i un text d'ell mateix, escrit el 2009. Crec que amb motiu de l'aniversari de l'Antonio Sanz, del 65è aniversari de l'Antonio, que penja amb una paret del pis de sobre del menjador principal, que és l'avantsala d'un espai, o de l'espai més nou de l'establiment, inaugurat fa dos estius, aquest 2026 en farà tres. L'espai es diu A Dalt. Els noms sempre són molt fàcils.
A baix, sota terra.
Això
no?
Mateix.
Al costat.
Això, mira, no sé. Fem-ho fàcil, no? Sí, fem-ho fàcil. I és bonic, de veritat. És com ells són, com el tracte i el vincle que té el patriarca de la família Sanz Travé, que és celler, restaurant i també casa rural. Jo sempre he fet de pagès i de relacions públiques a la sala, em deia el dia que vam parlar, i a la pregunta d'on ho havia après, d'on havia après l'ofici, em responia això.
Tot va ser preguntant, esbarinant, llegint llibres i mirant coses. Informació, anant a restaurants de nivell, és que feien. Jo vaig pensar sempre, el Joan sempre m'ho deia, no vulguis inventar mai, còpia, que és més fàcil i no falles mai.
Sí, sí.
Li va dir altres coses, podem dir que estem en sintonia amb aquesta frase i estem d'acord en aquesta taula. De fet, aquest compliment magnífic que us anomenava, que li feia el 2019 amb aquest collage, en destacava moltes coses, entre elles les virtuts, valors i aptituds del seu amic a la sala. Diu, quan ens vam conèixer, les vinyes encara eren les velles, però a Cal Gasset hi havia el teu pare i la teva mare, tots dos eren intel·ligents i sensibles, i tu no has tret del no-res aquesta intel·ligència que t'ha permès accedir al més difícil, saber què és el que s'ha de preguntar, quan i aquí. I encara una última condició, saber escoltar. Aquestes virtuts que busquem sempre, no?, dels professionals de sala i que enumerem en aquest programa. En homenatge a qui va regalar tanta poesia a la casa de Solivella, l'any passat els Sanz Travé rebatejaven el seu brut Natura i Gran Reserva amb el nom de Brindis. L'any passat en fa dos, que amb això del canvi d'any ara no sé
2026,
on estem.
Però bé, tenim el calendari aquí.
Recentment. Brindis com el poema que els va regalar Margarit, un text que apareix a la contraetiqueta de les ampolles amb bombolles i envelleix una de les parets del restaurant, també.
Que bonic aquest brindis. I mira, Carme, per cert, sorpresa, perquè són aquestes coses, aquestes troballes que a vegades tenim, per sorpresa. Hem trobat a Joan Margarit, que, com dèiem, ens va deixar ara fa gairebé 5 anys, recitant ell mateix el seu poema Brindis. Així que et sembla, si l'escoltem, per acabar?
Un regal.
Vinga.
Brindis. Més junts del que ningú no sabrà mai, alcem les dues copes. Veiem la nostra llum, cadascú als ulls de l'altre. Un home i una dona en un instant poden equivocar-se, però l'instant no tornarà mai més.
Quina meravella, Joan Margarit. Per cert, a la seva pàgina web, això ho hem trobat, joanmargarit.com, està ell mateix recitant gairebé tots els seus poemes, cosa que és una sorpresa molt grata, per si algú és fan d'aquest poeta, doncs pot anar allà a tafanejar i escoltar-lo. Pregunta per acabar, perquè sempre la fem. Té continuïtat, tindrà continuïtat aquest negoci, Carme? Sí?
Doncs sembla que sí, perquè els nets s'estan formant o ja han acabat de formar-se a diferents centres, a Escola d'Enologia i Agricultura Falset 1 i l'altra Escola de Cuina i Restauració Hoffman a Barcelona. Per tant...
Els hi desitgem el millor a ells i a la pagesia, que hem començat amb els pagesos i els professionals de sala. I just en aquest moment arriba l'últim, que són aquells que fan anar malament les taules, sempre diem, quan reserven
ja
el Jordi,
criticat,
té reserves
ja
de 15.
Que et mirava malament, no?
Sí. No es pot viure, no es pot viure fora de Barcelona, ja. Això de mudar-se ha sigut un error.
Ai, no, home, no. Tot bé, Marc, sí?
Tot bé, sí. Ho sento, els autobusos són el que tenen.
Fantàstic. Va, arribes just en un bon moment,
ja,
perquè t'has perdut la Carme, però ara li toca al nostre estimat Jordi Vilà. Arremanga't, Jordi, que et toca cuinar, perquè el primer cuiner ets tu avui, eh?
Correcte.
Y yo no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliña.
Jordi Vilà.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
El cuiner que cuina.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
Ho dèiem, Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, fent referència al seu calendari, el primer cuiner ets tu, però en aquest cas sí que és veritat que avui ets tu, i també cuina, ja ho sabeu, els seus tres restaurants a la capital catalana, Alquímia, Al Costat i Vivanda. Primera secció de l'any i no ens estem per res, perquè vosaltres no ho sabeu, però avui parlem de peus de porc. Sou de peus de porc o no sou de peus de porc?
Sí,
perquè
sí.
Jo crec que ara hi ha algú que ha pujat el volum de la ràdio automàticament perquè adora els peus de porc
i
hi ha gent que directament ha canviat d'emissora perquè no en vol saber res, no? Però això sol passar. No hi ha matisos amb els peus de porc, sí o no?
No veig, perquè és la textura. Jo crec que és la textura és el que defineix.
No és poca cosa.
Sí, aviam, a qui agrada, agrada, de veritat.
Sí, sí.
I aquí no.
Aquí es pot...
No, és que...
Te'ls fot pel cap.
No, sí. Sí, però la textura, diguéssim, que va seguida d'una sèrie de que són els peus, que és un menú de condicionants, perquè al final a vegades hi ha gent que entre un peu de porc i un ostre hi ha molt poca distància. És a dir, després parlarem d'alguns aliments que es mimetitzen, no?, quan els cuinem, i uns altres que en són més antagònics, i tots dos, les dues coses serveixen, però és a dir, la textura evidentment és determinant. Però jo en trobo gent que menja ostres i no menja peus de porc, i dic, home, dic la... I és més, jo feia un plat en el seu dia, un mar i muntanya extrem, dels primers que vaig fer ja fa anys, que li dèiem així, perquè posàvem careta de porc i ostre, invertíem les salses, i era com un plat, i la gent es despistava amb la percepció d'una cosa i l'altra. Era interessant. Era interessant, però bueno.
Sigui com sigui, els peus de porc són cuina catalana, òbviament, per això parlem d'ells, una cuina que ens connecta amb aquesta passió, i ara recordo una secció que durant un any vam fer amb la Carme dedicada als menuts. Els peus de porc són menuts, però dèiem amb el Jordi, home, som una mica els més elegants. No? D'entre tots els menuts, no? Doncs sí. Aquests són una miqueta més elegantets.
En quant a sabor són els més fins, no? Perquè si tots ens venen al cap els menuts o les parades de menuts, veiem fetges, ronyons, pulmons, cap. Cor, cap...
Boniquets no són.
No.
No, no.
Cap d'ells, no?
Cap d'ells, per la vista no t'entra, segurament.
No, bueno, de fet, és que com a bonic, el món vegetal és molt bonic, però després els talls de carn, com a bonics com a tal, seria qüestionable. Però sí que és veritat que és una cosa una mica així més feixuga, no? I el peu de porc, segur, de sabor, és el que té el gust més fi, més suau, amb aquest aspecte, diguéssim, que és un... que serien... No sé si és per això que són més elegants i se li diu peus de ministre, segons qui.
I sense feina el pots emmascarar. Hi ha molta gent que se'l menja perquè amb receptes modernes que es fan ara, hi ha la gent, mentre no visualitzi el peu de porc, hi ha molta gent que se'l menja.
I, de fet, jo diria que és dels menuts més democratitzat, en el sentit que els comerços de proximitat, l'artesania i l'indústria alimentària és on més s'hi ha abocat, no? I el pots trobar envasat al buit, cuinat, de múltiples formes.
Mira, només, com a dada, només has de veure com a superfícies o botigues, però inclús a cartes de restaurants, si analitzes, amb molts trobaràs peus de porc, amb molts pocs trobaràs fetge en ceba o ronyons.
I tant, sí, sí.
Que, per cert, l'altre dia, la Palma d'en Jordi Parramon, em vaig menjar...
La Palma de Bellafila?
Sí, un ronyons de xai, boníssims, amb remolatxa, boníssim, boníssim.
Sí, sí.
Els passos importants es solen fer sense roba. Els passos importants es solen fer sense roba.
Sí, com canta Oques Grasses, els passos importants se solen fer sense roba i nosaltres si ens animem a cuinar-los a casa, que és una cosa que jo sempre he sentit dir, Carles Gat sempre ho diu, no? Un gran amant dels menuts, que s'aprenen a cuinar a casa. A mi, per exemple, la meva àvia ho feia, però jo no en sé pas de cuinar peus de porc. Una mena de llegat familiar gairebé no podríem dir, però què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar a peus de porc?
Aviam.
Nets, bullits, polits, tot això. Va.
El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu l'enciclopèdia.
No, ui.
Jo sóc
un més dels que...
Sí, clar,
que ens dediquem a aquest noble ofici.
Amb ungles o sense ungles?
Sí, doncs pues mira, comencem per aquí. És a dir, aquí jo el que us diria que, evidentment, hi ha uns passos a seguir, com bé dèiem, i amb roba, els farem amb roba, en aquest cas, aconsellable. A la cuina sempre amb roba. Hi ha un pas previ, que és el bullir-los, no? És a dir, el peu de porc necessita que siguin bullits. A mi m'agrada cremar-los, afaitar-los, treure totes les restes, evidentment, de qualsevol pèl que pugui haver-hi, que això sempre és desagradable. M'agrada posar-los en remull una nit per l'altra per dessagnar-los. Aquest és un pas que es pot obviar, també, no passa res. Si
remull
no fem.
Sol o amb sal?
Amb aigua a la nevera, saps? Vull dir, pots posar una mica de sal, però no li fa cap mal, per descomptat. Però es dessagnen de sobres, diguéssim. I aleshores, el dia següent, o quan volem, és igual, un cop nets, els posem a bullir, normalment amb ceba, pastanaga, porro. A mi no m'agrada posar-li all, una mica de llaurer, gran pebre, una mica de clau, una punta de farigola, si es vol, bàsicament amb sal, aquí sí, i dues hores i mitja ben bones.
Bullint,
Sí, bullint, perquè a partir d'aquí, diguéssim que ja se'ns obre una miqueta el ventall. Què vull dir? Que si nosaltres els volem desusar i el volem fer segons quines pràctiques, però sempre partint d'un desusat, aleshores hem d'allargar fins a unes 3 hores i mitja, una horeta més. Però si els volem guisar, va bé que siguin 2 hores i mitja per després agafar i continuar la cocció ja amb el sofregit o amb el guisat. En el fons, els peus de porc, tota aquesta part del desusat i tot això està bé, no? Però és com els cargols, s'han de menjar en closca. La closca no, però... Ens hem entès, no? Doncs els peus de porc jo crec que es gaudeixen amb bosc. És a dir, és un plat de ficar-se al pitet, de posar-se al tovalló. I això té un ritual una mica íntim, en el fons, perquè, perquè quan et menges uns peus de porc, si estan amb els ossos, hi ha tot un tema de gesticulació amb la boca, com ho treus, com ho poses... Has de ser molt finet,
no?
Menjant-ho.
Sí, l'escurar, el rostar...
O has de ser molt finet o has de ser molt porquet. Aquí no hi ha termes mitjos.
T'has de menjar amb amics, no?
Sí, exactament.
Amb certa confiança.
Exactament.
No amb un dinar de feina.
Exacte.
Té aquest... Sí, un plat per menjar amb intimitat, gairebé,
sí,
però...
Sí. Sí.
Bueno, de fet, jo no sé si per això tu, al teu restaurant, són famosos els teus peus de porc a Pierre Kaufmann, que els Pierre Kaufmann estan desusadets. Que ens els mengem sense enfrontar-nos els dits, no?
Correcte. Com? Nosaltres aquí sí que deixàvem la ungla, l'última part dels ossos del peu, diguéssim, i l'altra part va desusada i farcida, i queda com un... com es reconstrueix com un peu, diguéssim, però va farcit, i és una combinació entre amb os i sense, que això és d'aquest cuiner del Pierre Kaufmann, que és un cuiner francès afincat a Anglaterra, des de fa molts anys, que és qui va fer aquesta recepta i la va popularitzar. Nosaltres, com que li hem copiat, com dèiem abans, que no inventis còpia, que també intentem inventar, però també copiem, però que quan copiem diem aquí copiem, clar que sí. I aquest és un dels peus que nosaltres fem. Però tornant una miqueta, si em permeteu, perquè deixem clar que hem bullit els peus dues hores i mitja, nosaltres amb una altra cassola fem un sofregit de ceba, pastana, ceba, all i tomàquet. Aquí hi ha variants on podem afegir-hi porro, on podem afegir-hi una mica de pastanaga, però amb ceba, all i tomàquet ja ens en sortim. A mi m'agrada posar-li una punta de pebre vermell i això es sofregeix bé, se li posa després un raig de brandi, en comptes de brandi pot ser vi ranci, en comptes de vi ranci pot ser vi blanc, ho reduïm una mica, li posem aquí una mica de farigola també, i si hi ha un os de pernil, no li fa cap mal. Aleshores, aquell peu que hem cuit durant dues hores i mitja, l'introduïm amb aquest sofregit, en dues hores i mitja hem tingut temps de fer un bon sofregit, d'acord? Val, que és important que es vagi fent lentament perquè es concentri bé, i aleshores ho barregem, i amb el brou d'haver cuit els peus, ho mullem. Ojo aquí, la sal que hem posat, perquè si els hem fet forts una miqueta, els hem salat perquè pensant que siguin gustosos, després ens quedarà massa fora el guisat, diguéssim, però mullem amb allò just a cobrir una mica i que vagi coent aquella horeta de més. Després, lo ideal és en retirar el peu, treure la salsa i passar-la per un colador xinès, tornar-la a posar sobre el peu, no, per treure tota la quantitat de sofregit, que es pot quedar, cuidado, jo dic una mica més finets. I aleshores aquí, els peus, llavors entrem en una segona capa, que és amb què s'acompanyen, no? El receptari català és amplíssim amb la quantitat de coses que es poden fer als peus de porc. Llegum, mongetes, cigrons, és un acompanyament fantàstic, amb verdures. Aquí hi ha com unes verdures, que és el que dèiem abans, que hi ha unes que li fan una miqueta... són antagòniques, és a dir, que li aporten un contrast al peu, que van molt bé, que, per exemple, un que és boníssim són els naps o els salsifins, que en aquest cas pues, el que faríem és tallar-los, els enfarinem, els fregim i els incorporem al guisat. I acabem amb una picada, que això, és a dir, comencem sofregit, acabem amb picada per fer uns peus, però, per exemple, a mi una de les receptes que més m'agrada en aquest cas seria amb el tema de les llanegues, però que és el contrari, en comptes de ser un contrast, es mimetitza molt.
Correcte.
Perquè entre la llanega i el peu de porc, no, s'estableix allà un petit diàleg.
Afinitat, no?
Sí,
sí,
que funcionen molt bé. Si després ens anem cap a el que són terrines i el que són el món tan popularitzat del carpaccio, per exemple, per aquella gent que no els agrada, serien una introducció
a l'ingesta.
Sí, correcte.
Els peus són la base on tots ens recolzem, i tan importants que són, però sempre els menyspreem. També diem que fan pudor, doncs malament els calcem.
Us ha convençut el Jordi per
dir que aquesta cançó... Pensava si ens havia convençut la cançó, el Jordi sí, sempre.
L'obviarem, si us sembla bé, l'obviarem, no passa res, tothom s'ha
equivocat a escoltar. Té raó, que el missatge també és cert.
I a més em quedo amb la frase del principi que ha dit el Jordi, que és molt bona, i no hi havia pensat mai, diu, no hi ha tanta diferència entre un ostre i un peu de porc. És molt bona, i ajuntar-ho en un plat, ja des de la careta, no des del peu, però ara m'ha vingut ganes de tastar aquest plat, de careta de porc amb ostre.
És que m'hi ha
Sí, funciona.
La idea també aquesta que deia la Carme, no? de que a vegades ja els trobem bullits, és a dir, aquesta quarta gamma, no? que a vegades ens facilita tant la feina, és a dir, si nosaltres a vegades els trobem envasats al buit, que ja han fet aquest previ pasteu de 2 hores i mitja, llavors només els hi quedaria com aquesta horeta de cocció, si és que els decidim guisar.
Sí, aquests són idonis per fer-los a la brasa normalment, aquests que ja venen cuits. Després cal recordar que a nivell... Ara estem al mes de gener, tot aquest tema dietes, estem tota... aquestes coses... No, sí. Però que és un plat que no és, no és calòric, és gelatina, és col·làgen, vull dir, no és greix.
Imagina't. No. Molta gent potser ho associa.
Col·làgen és que és fantàstic, ideal per refer-se, per envellir-se.
Pel cutis.
Pel cutis. Home, col·làgen i no engreixa. Quilos.
Sí, però us n'heu de menjar, no us n'heu de ficar a la cara.
No, experiments no.
Exactament.
Ai, però tu mai t'has plantejat treure els peus de porc de la teva carta, no? És un plat que es continua demanant?
A nosaltres, saps que es continua demanant, a la gent els agrada, és més, ara no només no els volem treure de la carta, sinó que els vull portar cap a la botiga Alba de Cuina, perquè la gent se'ls pugui menjar a casa, perquè sobretot ens agrada molt entre nosaltres ens piquem a la cuina.
Sí. Ho he vist en vídeos. Ho he vist que... Aviam qui va més ràpid, no?
Sí, aviam qui va més ràpid.
Ho he vist, ho he vist.
I ja allà...
Desossant.
Veu desafiar els cuiners del digitalment, eh?
Hi ha en casa nostra, hi ha el cuiner, l'Adrià Moreno, que és el que va més ràpid, que baixa del minut.
Al·lucinant.
Ostres.
Sí. Jo estic en passo del minut i mig, jo, personalment, vull dir que imagina't. I et diria que més, però no vull quedar tan malament. No, que és que ens agrada per nosaltres doncs fer-ho i ens divertim molt fent-lo, no, aquest plat, i el seguim,
i el seguireu fent.
Sí,
com dèiem, sobretot ens agrada els peus de porc, que demanen aquesta intimitat i que demanen que ens llepem els dits, no, i que se'ns queda també després, no, de la gelatina, els llavis enganxifosos. Tot això ens feia pensar, Jordi, amb un plat que ja està prohibit, és a dir, que no podem tastar, que són els famosos en el seu dia hortolans, aquests petitets ocells que la gent a França se'ls menjava, diguéssim, tapant-se completament el cap amb una gran estovalla blanca, i que allò ja era la intimitat de la intimitat, no? Em sembla que François Mitterrand, abans de morir, va dir que el seu últim àpat havia de ser hortolans, i així ho va ser,
sí,
oi?
Sí, correcte, no? L'hortolà és un dia que dona per... És una cosa super sofisticada. Només us diré una cosa, hi ha un vídeo que corre per YouTube, que és de la cuina de Maite, en francès, no? És una autèntica meravella, és una joia veure, perquè aquella dona et posava un senglar a la tele i el despallava i te l'ensenyava, i feia patés, i té vídeos molt divertits, i un dels que té és aquest de l'hortolà, i fa tot això. Si voleu veure com es menja un hortolà, és meravellós, és un ocell que està prohibidíssim, ja. Però bueno, es captura viu, s'engreixa, sobreengreixa, i quan està molt engreixat, es mata. Moltes vegades es mata amb...
Ofegat,
correcte.
Amb armanyac.
Exactament, amb armanyac. Llavors es guisa normalment amb greix d'oca o amb greix d'ànec, com un confitat, i tu el que fas a l'hora de degustar-lo, en aquell vídeo es veu fantàsticament, és quasi supersensual, és a dir, és meravellós el vídeo, perquè la dona se'l va apropant, la calor a la galta, l'ensuma. Llavors, quan es menja, normalment el que es fa és que es fica, t'has de posar tot l'hortolà a la boca, llavors el va succionant, vas traient, i mica en mica vas traient els ossos, no? I el seu aroma és embriagador, és espectacular. Llavors això es fa amb un tovalló tapat. Vull dir que si agafem uns peus de porc, sí, i els flambegem amb armanyac, doncs ens fotem el tovalló.
El tovalló se suposa que és per amagar la culpa.
Sí, correcte. No, és per el que dèiem allò.
de tota aquella cosa tan...
és la concentració sensorial, no?
Absolutament.
I que es veu que, no, que com te'l menges sencer, els sorolls, Déu-n'hi-do, també,
perquè... Se sent un cric-cric-cric a la taula, no?
El cervell com es trenca.
És una intimitat una mica exhibicionista, també, deixeu-m'ho dir, perquè...
Al control tenim cares de fàstic. Així, per començar, li se'm fa una cara de fàstic.
Hi ha algú... Sabeu d'algun altre plat, elaboració, que tingui aquest ritual? Per tant, tothom sabia que estaves menjant...
A més, a nivell de direcció d'audiovisual és molt cinematogràfic. S'ha fet servir molt com a recurrent per moltes pel·lícules i sèries, aquest plat.
Sí, però jo no he vist cap com aquesta que us estic dient de la...
De ben feta.
De ben feta.
La recuperarem.
Sí, sí, sí. El peu de porc, en el fons, amb os, té una part de ritual important, val? Perquè... estiguis amb qui estiguis com estiguis, has de ser una mica delicat menjant-lo.
Si no, doncs la idea de l'hortolà, és a dir, posar-nos podem... el tovalló sobre.
Mira, ja que tenim un calendari, cada mes una idea nova per menjar un àpat.
És a dir, el peu de porc, a vegades dius, no el menjo acompanyat, o com de porcotets quan el menges sol, no? Si estàs menjant-lo sol, com el menges realment?
Com que diferent, no?
Com treus els ossos?
Clar,
és a dir, a l'impuls de l'os, si estàs amb algú, és amb una cullera, treus l'os a la cullera, a la forquilla, no, i el deposites al plat. Però quanta gent abaixa el cap i de la boca va...
I escup.
No? Jo crec que no m'estic inventant res, eh?
No. Ah, i tant que no. Ai, gràcies, Jordi Vilà, de veritat, per aquest homenatge als peus de porc. Sempre estimats peus de porc, que avui tenen una certa relació, Marc, ara ho descobrirem, una mica amb tu, eh? Ara entrarem en el món audiovisual de Marc Casanovas, però abans és el torn del Salvador García Arbós, el nostre observador de situacions curioses a la sala del restaurant. Què has vist avui, Salvador?
N'he vist uns que no sentin res durant tot l'àpat. Els a la taula del costat de la finestra no se'ls veu trasbalsats per res. Han deixat el mòbil sobre la taula i no l'han agafat ni per escriure ni encara menys per parlar. Es miren, s'acosta la forquilla a la boca, masteguen, s'aixuguen els morros, beuen i es tornen a acostar el tovalló als llavis i altre cop agafen la forquilla i el ganivet. És una relació particular, apàtica, per no dir estranya. Tampoc no es veu cap tensió ni cares de mala lluna ni posats tristois. Penses que podrien estar sols, que han compartit taula i no tenen cap relació. Però observo molts de gestos, signes d'entesa. Ja sé que no està bé estar pendent de gent que no coneixes, però és entretingut. Toca especular. Són antropòlegs i ens estudien a nosaltres. Són deixebles d'Umberto Eco i es dediquen a la semiòtica. Se'ls veu tan tranquils que semblen actors. Dos mims. A vegades ens goiten fugazment. A vegades es miren, fan un rictus i abaixen el cap al plat. No són pas muts, perquè parlen amb el personal, però lo just. Ja s'ho han dit tot. Tenen telepatia. Ja estan bé junts. Per què parlar? Per què dir ximpleries? A vegades el fet d'estar amb algú ja omple. Per no dir que per enraonar i no entonar és millor callar.
El restaurant Caníbal. Les perles. Ens les mengem. Cada diumenge a la una del migdia. Restaurant Caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @CanibalBerlin. És una perla, nadie se fía. És una perla, una de mucho cuidado. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
Oye, Clark, ¿vamos a almorzar?
Yeah, man, I'm ready. I'm hungry to bite a mule.
Bueno, ¿a dónde te gustaría ir?
Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food.
Ven acá, ¿no quieres ir al foro de los Four Seasons?
No, Seasons, baby.
¿Qué tal la Fonda del Son?
Fonda la Soul, ain't got no soul there, man.
Bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces?
Let me think. Old Restaurant Caníbal a Berlín.
Muy buena idea.
Obre diumenge a la una del migdia. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas. Lost in a crowd who feels...
Marc Casanovas, ja ho sabeu, que sempre ens porta a la taula del caníbal, diem això de canivets, càmera i acció, però són recomanacions de coses, Marc, que has vist, t'agraden i ens vols traslladar a la taula escoltant atentament encara Carme Gasull i Jordi Vilà. Avui anem per feina un documental que explica, ara ens donaràs tots els detalls, sí, aquest valor d'aquesta, una bodega històrica de Barcelona, la jubilació del seu propietari, i després un altre final d'etapa, no ho sabem, de moment amb interrogant, de Marc Ribas al capdavant del programa Joc de Cartes. Comencem pel principi, per la bodega d'en Rafel.
Que vinc emocionat.
Vinc emocionat
perquè
per la bodega d'en Rafel.
És un documental espectacular. O sigui, si no l'heu vist, el van passar per BTV i estarà a la xarxa de televisions locals.
La Paula em va avisar.
Jo vaig avisar tothom
a les xarxes. Ja. A les xarxes vaig avisar tothom, bueno, més d'una vegada.
No sóc la xarxa, sóc la teva amiga.
Ja m'entens, però bueno, puc enviar tothom.
Escolta,
és espectacular, l'heu de veure.
He vist el teaser, perquè és l'única cosa que hi ha penjada a YouTube. Sí. He anat a fer la cerca, t'ho volia preguntar en privat, perquè t'ho pregunto. O sigui, on el podrem veure si aquell dia no podíem ser davant la pantalla?
Després de BTV ha quedat penjat, crec, a la xarxa de televisions locals durant alguns dies, i si no, la gent que ha fet la productora que ha fet el documental, jo crec que a nivell periodístic us dirà quan es tornarà a passar, perquè està funcionant tan bé que volen tenen intenció de que això no quedi aquí, no? Perquè de veritat que és espectacular.
Ja, estàs emocionat,
realment. Vaig veure al costat del Carles Armengol de la llibreria Bernat, sí, que ha fet el llibre aquest de Collado, que també té un bar d'una bodega, i el Carles estava plorant.
Ostres, jo sí que el vaig veure, perquè Marc Casanovas em va dir posa la televisió que BTV el fan, i va, un petit fragment de la bodega d'en Rafel.
33 anys aquí, al pie del cañón, algunes jornades de 15-16 hores. I el dia que eche la puerta y me vaya, no sé si què ha passat amb la bodega, no lo sé.
Resistint tota l'onada gentrificadora de Sant Antoni, que es carrega la ciutat, el planeta i les nostres ànimes. I el Rafel és com el capità dels exèrcits que lluiten contra això.
Que no jubili mai que en Rafel, eh?
Y nuestro Barcelona hace tiempo que cerró. En su momento nos dio igual y ahora también, si no fuera porque han pasado los años y ahora han puesto un Starbucks y nos da tanta rabia que parece nostalgia.
Doncs sí, escoltàvem Rafel Jordana, després també Martí Sales, que surt al documental. Sí. Val a dir que la bodega d'en Rafel està oberta. Aquest documental narra una mica la jubilació del famós, sí, Rafel.
És oberta, podeu anar-hi. No té l'esperit ja del Rafel, però...
Ell es va jubilar a finals del 2021, i el documental és amb mascareta, que és una cosa que impacta,
Impacta,
quan la veus.
Impacta.
Últimament, és una cosa que impacta.
Sona molt això, no?, de que els bars i les bodegues de barri fan funcions de centre de dia, una miqueta, no?, que no els podem deixar anar perquè representen aquest punt de trobada de gent gran, de gent de tot tipus, i és una mica la identitat de l'ànima d'un poble o d'una ciutat. Doncs bé, per fi un documental, i de debò ho certifica amb alguna cosa més que paraules. A veure, el documental La bodega d'en Rafel és tan accidental, és tan imperfecte, és tan brut en nivell d'edició, que és tan meravellós com són les bodegues. Les bodegues són accidentals, no com el restaurant, abans, que són on el rigor i el ritme són molt importants. En les bodegues, l'accident és la norma, i en aquest documental això queda molt clar. Un documental gens pretensiós, gens professional, però extremadament delicat, extremadament emotiu, que acabes amb la llagrimeta en l'ull, ho dic de debò. No he vist cap peça audiovisual al 2025 relacionada a la gastronomia que m'hagi emocionat així que ho dic de veritat. Els millors, et diria que els millors minuts que representen com funciona un bar, els veureu aquí, ni en projectes milionaris de Netflix, ni d'Amazon Prime, ni de Movistar. A veure, anem a pams. El documental que va dedicat als bodeguers, a la Rafa i a la Mari, per fer de Barcelona un lloc millor, i hi ha una declaració d'intencions des del principi. Primer de tot, relleu generacional, es toca. Els fills no volen seguir amb el negoci de la bodega. I els fills surten al documental i ho diuen obertament, francament, a càmera.
És... Digues. No, dic, és que has dit una cosa que m'ha fet molta gràcia, que diu ell, diu, jornades de 15, 16 hores, i després surt una altra persona i diu, que no jubili mai.
Sí, sí, jo també ho
vaig pensar molt. És que això està sempre present, o sigui, ell acceptant la cara li diuen, no et jubilis, i diu, però és que tu no saps que jo estic des de les 6 del matí fins a les 2, des de les 6 del matí fins a les 2 de la matinada.
Se'l veu cansat,
tot el rato se'l veu cansat. Un home que té, sota la barra, una caixa amb totes les claus dels veïns. Els veïns deixen les claus de casa, perquè és un segon joc de claus, i els hi dona les claus per quan les han perdut o les han robat.
Clar, centre de dia i de vida.
Clar, de vida. Bueno, tornem-hi, relleu generacional. Sí. Els fills, francament, miren a càmera i diuen, jo això no ho vull per mi. Jo he vist el meu pare petit, jo el meu pare no l'he vist, no vull saber res d'això, tot i que estimo aquest negoci, estimo el meu pare, jo no vull saber res. I llavors ella ha de buscar-se la vida per trobar aquest relleu generacional, perquè ella està cansat, de veritat, després de tants anys de servei. Després també l'espurna d'un article que canvia que canvia una mica el futur d'aquesta bodega. Aquesta bodega era una bodega de gent gran, sobretot d'homes grans, homes jubilats, que anaven allà a jugar les cartes i el dominó. No hi entrava ni Déu, més que ells. I de cop i volta un article fa que enganxin altres articles, fins i tot televisions del Japó, que venen i fan del Rafel un fenomen al Japó. Era un fenomen, venien constantment.
Es volia jubilar.
No, de veritat, es volia jubilar. I de cop i volta, una bodega que estava morta està plena de això és molt important, de gent jove, de tot tipus, de tota classe. Mm-hmm. Ve gent a Sant Antoni, gent pija, gent de classe mitja, gent del barri de tota la vida, que van allà de cop i volta i ho omplen. Una bodega buida passa a estar plena de dalt a baix, i l'home que es volia jubilar de cop i volta es troba amb els últims 10 anys de vida més plena que mai. Bueno,
I també intergeneracional, això és molt maco.
Molt
de veure,
maco, molt maco. Un altre tema increïble, la dificultat de trobar treballadors per una bodega. Pateix molt, acaba amb un equip molt fixe, amb un rus d'aquests que és exsoldat, un perfil increïble que fa por.
Tant disciplina a tope.
I amb un cuiner de confiança, a la seva mà dreta, l'home que està tot allà fent truites, fent de tot, que d'un dia per l'altre desapareix.
Sí,
però sense donar senyals de vida. No saben, la família no sap...
I no va tornar més.
No, hi havia comptes pendents.
Encara l'esperen.
Hi havia comptes pendents, no a la bodega. D'ell, amb el que vulguis, i diuen, potser està a Itàlia, és un moment que és entre negre i humorístic. Però bueno, també hi és això. Bueno, també reflecteix molt bé el que és un bar, això que ho dèiem, que és un accident constant, una bodega que a més on es fa xarxa, on es veu en coses petites. A més, un local amb una clientela molt curiosa, o sigui, apareixen uns diferents perfils, uns testimonis del com deia Marat Martí Sales, que hi va constantment, el Miqui Otero, o sigui, hi van escriptors i expliquen molt bé aquest esperit d'aquesta bodega, perquè la fan tan especial. No?
I des d'aquí, una salutació a Dol Beltran, que surt en aquest documental client de la bodega d'en Rafel, company nostre de redacció i d'aquesta casa, acabat de jubilar també, i sé que ens escolta, o sigui que salutacions a Dol Beltran des d'aquí.
El cost del lloguer en un barri centrificat, tot això també surt, és que imagineu el que estem parlant amb
60...
Tot està tot allà posat, i frases espectaculars d'ell en un final que no vull avançar, però molt reivindicatiu, on diu que 35 anys de feina i ja he fet prou per la societat per mantenir un sistema injust amb els més pobres, mentre els rics en surten impunes. Uh-huh. Diu ella, perquè ho diu en castellà. Aquesta societat no és prou rebel, no tirarem endavant si no ens rebel·lem. Això ho diu ell cap al final, com a barceloní, que ho he viscut en aquesta ciutat tota la meva vida, ara ja no, malauradament, la sensació és de identitat absoluta cap a aquesta peça. El Rafel es fa estimar en tot moment, un home que en ple servei caòtic, sempre, si algú el para, té 3 segons per dir-li, digue'm, què et passa, pare? I llavors segueix amb tot aquell caos del bar. De veritat, veieu-lo i sortireu igual d'enamorats que jo del Rafel.
Des d'aquí que
la crida
esperem veure'l.
Ara hem fet
potser moltes ganes i la gent el cerca i no pot, però sí, bé, queda feta la recomanació.
Jo crec que la productora, vist l'èxit, també jo crec que han de fer algun Vimeo o YouTube perquè sigui públic, perquè, a més, important, parteix d'un Verkami.
L'han
pagat els mecenes populars, és a dir, gent del barri ha pagat aquest documental.
I crec que 3 anys de rodatge, una feina
es veu molt al pas del temps, ho té tot, ja ho veieu, és imperfectament perfecte aquest documental.
És que, com deia el Carot, ell tenia la clau. No, no tenien les claus dels veïns.
De totes les claus?
Aquests, les claus han pagat el documental.
Exacte. La bodega d'en Rafel queda feta la recomanació i anem al joc de cartes.
La recepta original de les patates braves són com aquestes. Són patates fregides, tallades irregular i amb una salsa que té uns ingredients que són all, pebre vermell, bitxo, caldo de pollastre i texturitzat amb farina. Fixa't.
I aquest plat el defensen molt bé els nostres restauradors.
Abans, Marc, et deia això de que els peus de porc estaven connectats amb joc de cartes. Sí. No, era perquè Marc Riba sempre demana peus de porc. Ell diu, jo si ho veig a la carta sempre demano Cert. Peus de porc, que és com la prova del nou. Però bé, joc de cartes, que és com un dels programes estrella de TV3.
10 anys. Sucoses, 10 temporades.
10 temporades, sucoses audiències. I sobre la taula aquest rumor, oi, que ni el mateix Marc Riba ni tampoc TV3 desmenteixen ni confirmen que Marc Riba pot arribar a deixar la presentació de joc de cartes, però això, Marc, et feia una mica reflexionar sobre el format de programa, sí. Sobre aquest èxit, sobre què hi ha de cuina i què no hi ha de cuina en aquest programa.
Com que és un rumor, i insistem, ho subratllem, és un rumor que ha sortit a les xarxes i que s'està fent gros, és un programa referent amb programes mítics i per al bé i pel mal serà sempre referent des del Bona Cuina, Cuines, Cuina per Solters, quedarà allà. És veritat que últimament potser hi ha hagut més show que cuina, això també en parlarem, i jo vull fer un exercici. Un exercici que quan vivia a Boston ho veia en certs programes i crec que funcionava, ho podem provar aquí. És veritat que ens faltaria el Marc Riba per fer-lo, l'exercici, però ho farem amb vosaltres. A veure, vull la vostra opinió. És utilitzar tuits, ojo, que ja sé que són, a vegades poden ser molt salvatges, de la gent que ha fet sobre el programa, sí. Per aconseguir una mica desgranar l'essència, el moll de l'os d'aquest programa.
A veure si ho sabrem fer.
Ho vols fer a l'americana?
A l'americana, fem-ho.
A la nord-americana.
No a lo Trump, sinó a l'americana.
No, sisplau.
S'acaba el programa? O posaran un altre presentador? Ostres, no serà el mateix. Gràcies, Marc. Ho farà l'Arnau, segurament. Jo només el veig per ell.
Aquest programa ha seguit la tendència de convertir quelcom interessant en una burda competició semblant a un Supervivientes, un Gran Hermano, etc. A casa, al començament, ens el miràvem amb devoció, fins i tot peregrinàvem alguns dels restaurants participants. Ara res.
Aquest programa tenia cert sentit la primera i la segona temporades. Ara és una xarlotada on només participen individus sense ofici ni benefici que es creuen que poden tenir un restaurant i fer-lo funcionar.
Però és que el programa ja no es pot estirar més. El millor restaurant per esquimals de...
Normal, ja no és un programa de cuina. Una llàstima.
Uau, és... Twitter és salvatge, la X és salvatge, ho sé, però és veritat que aquest programa el manté ell, l'essència del Marc en el programa. Sense el Marc, això com ho faran? Qui pot agafar el relleu? Qui té el pes per agafar el relleu d'aquest programa? La Carme hi va participar.
Ah, vas participar sí. En un joc de cartes.
Va participar en un joc de cartes.
Sí, amb el nostre estimat Josep Socarrat, la Lourdes López.
Al principi jo el veia enganxat al sofà i és veritat que suposo que el Jordi potser m'ho dirà, els restauradors, els cuiners, han anat veient de què va el tema i alguns creuen que tenen més a perdre que a guanyar si hi participen. Suposo que al final acaben participant o restaurants que acaben d'obrir o restaurants que estan a punt de tancar. Mm-hmm. Llavors, en aquesta franja gran que hi ha al mig, jo crec que molts d'ells pensen, uau, segons el que diguin, el dia següent jo puc tenir conseqüències, no? com a negoci de restauració si hi ha massa show i no es parla tant de cuina. No sé què en penseu d'aquests suïts.
Jordi, tu m'has vist alguna vegada joc de cartes?
Sí, algun cop sí que ho he vist. Poc, perquè crec que va ser en pandèmia, que ja ho feien en pandèmia,
sí,
tot això.
Sí, fa 9 temporades, 10.
Sí, doncs això, sí, doncs, sí, doncs, sí, tant, doncs sí, va ser sí. Un moment, però perquè pels horaris i tot plegat mai... I bueno, quan ho veia, doncs, era una part com entretinguda, i estic d'acord amb això que estàs dient, no? Els que acaben d'obrir o els que estan a punt de tancar, que estan una mica més al límit. Jo personalment no em plantejo la cuina des d'aquesta vertent. És a dir, jo la cuina l'associo a la cultura. Llavors has d'estar disposat a formar part del show, del concurs. Jo mai m'he presentat a un concurs de cuina. Mm-hmm. Mai. Per mi això personalment no té sentit. Clar, i de televisió tampoc hi entenc. Vull dir, a vegades els cicles s'acaben per dir alguna cosa, no? Perquè les coses doncs, estan pendents d'audiències, de polèmiques, d'altres ingredients en la recepta perquè allò funcioni. Jo mira, però cada cop la gent ho mira més... Jo estic sentint que la gent ho critica més des d'aquest xinxar un a l'altre.
Es veu la intenció, no? Es veu d'una hora lluny, que diuen, no? És a dir, el muntatge està molt... pensat, diguéssim, molt, perquè molt. Hi hagi aquesta tensió, no?
Hi han participat grans cuiners, vull dir que jo he vist a Xavier Pellicer a Joc de Cartes, i és més, que va guanyar una edició, i és veritat que era el programa final, que sempre hi ha com una volta diferent.
De fet, va haver unes inflexions petites, desconeixem si és perquè ells provaven si podria funcionar un canvi de rumb. Personalment, crec que si aquest rumor es confirma, potser apostaran per canviar més coses, no?
Ja.
Perquè els formats, bé, com diu el Jordi, doncs també s'esgoten, i el Marc té una personalitat molt potent, no?
Comunica, és empresari, molt bé. Gastronòmica, té molts negocis oberts, i suposo que també just. Hi ha un moment que...
I potser
que...
aprofitaran, però no ho sabem, i no ho sabem tampoc si...
Mireu si tinc, per cert, això no t'ho havia dit, Pablo, em sembla mai, mira si tinc bon ull, per no dir a l'inversa, que a mi, quan jo estava treballant per una web digital fa 9 o 10 anys, em truquen i em diuen, vols entrar com a guionista en un programa que comença a TV3 de restaurants? I jo vaig dir, estava molt bé a la meva feina, i dic, això durarà poc.
O sigui, molt bé, Marc.
Tinc gran ull, quin gran ull que vaig tenir.
Era Joc de Cartes.
Era Joc de Cartes, era Joc de Cartes.
Bueno, però tu ho veies com amb la història de la humanitat, no?
I ho veia a nivell pleistocè.
Ai. Marc Casanovas, moltes gràcies. Ens quedem amb la bodega d'en Rafel, sobretot.
Per favor, mireu-la.
I gràcies també Jordi Vilà i Carme Gasull. Un plaer, com sempre.
Gràcies a tu.
Compartir taula amb vosaltres, i ja ho sabeu que sempre acabem amb l'especialitat de la setmana, que ens arriba avui de la mà de la Fàtima Zora Laviet, cuinera de la trobada de Crespià al Pla de l'Estany. El seu plat estrella, no sé si la coneixeu, una cuinera interessantíssima que, de fet, un dia volem anar a visitar. És un plat per ella molt especial, que simbolitza justament aquesta fusió entre la cuina catalana i la cuina marroquina, que és un cuscús, no pas amb xai, que és com generalment el cuinen al Marroc, sinó amb costelló de porc. Així que l'escoltem. Adeu, adeu!
Us vull presentar un plat que és molt especial per mi, ja que crec que presenta la meva cuina una barreja entre les bases de cuina catalana i marroquina, que és un cuscús de costelló de porc guisat amb naps. Aquesta fusió de cuina ha tingut molt d'èxit i va sorgir al principi de la meva carrera com a cuinera a Catalunya, quan un client de la casa volia provar menjar marroquí, però no li acabava d'agradar de xai o la de, per tema d'espècies. Jo li vaig oferir que li prepari un plat adaptat per ell. Així va sorgir el cuscús amb costelló de porc, en comptes del costelló de xai. El primer plat de fusió dels molts que ha anat creant després, i per això aquest plat tindrà sempre un lloc molt especial per mi.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir, i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Records des de... Records des de... Records des de records des de la lluna.
Si estan amb els ossos, com ho treus, com ho poses... O has de ser molt finet o has de ser molt porquet. Aquí no hi ha termes mitjos.
I un dia marxaré i m'enviaré postals en una casa de paper al mig de la lluna. I un dia jo què sé, i un dia no sé com, un dia ho faré. Perquè a casa meva ens estampem contínuament amb el terra, una vegada i una altra, i aquesta és la nostra guerra. Abraçats a les faroles que il·luminen l'avinguda, pujo i baixo vivint sempre com una bala perduda. Són mentides les que buiden les persones, són les veritats, els somriures i totes aquestes coses el que ens empenya a viure amb totes aquestes ganes. Moltes vegades ens emprenyem i continuem igual, moltes vegades no ho entenem i continuem igual. Plorem, riem, vivim, i algun rato se'ns avorrim, i et dic que els passos importants es solen fer sense roba. Que els
passos importants es solen fer sense roba. Que els passos importants es solen fer sense roba. La vida és el que passa abans de la mort. La vida és maca i més maca quan tens sort.